Xarxa Migdia, amb Marta Pardell.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà al Parlament per la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que també ha negat ingerències polítiques i admet que la situació actual que es viu al cos no és la desitjable.
És obvi que l'actual situació que viu el cos de Mossos d'Esquadra no és la desitjable. Òbviament, i segur que hi ha marge de millora, com ha reconegut avui el propi director de la policia. Per tant, l'autocrítica sempre és bona.
La portaveu també ha descartat que la destitució tingui res a veure amb els canvis al govern després de la sortida de Junts. És dimarts 18 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova el nou paquet d'ajudes de 3.000 milions d'euros per rebaixar la factura energètica. Sònia Kerr.
I que vol arribar al 40% de les llars del país davant de l'impacte de la crisi per la guerra a Ucraïna. Un pla anunciat pel president del govern, Pedro Sánchez, dijous passat.
El Banc dels Aliments busca 18.000 voluntaris per al gran recapte que es farà el 25 i 26 de novembre.
I que retornarà la recollida física de menjar juntament amb les donacions monetàries. La fita és arribar a recaptar 5 milions d'euros que l'entitat ja adverteix que no seran suficients per cobrir la demanda actual. El seu director, Bosco Fons, descriu la situació.
És aquesta l'alarma, no? Estem en una davallada d'entregues d'aliments, estem en un moment on la tendència és molt preocupant. L'alarma es concreta amb el drama de no saber si tu podràs tenir aliments o no en els propers dies o setmanes.
Moren dues turistes catalanes en l'accident d'un globus aerostàtic a la Capadòcia, a Turquia.
Es tracta de dues dones de 64 i 62 anys que formaven part d'un grup de turistes procedents de Lloret de Mar, a la Selva. Una forta ratxa de vent ha fet precipitar-se a terra el globus i ha causat ferides a tres persones més, també catalanes.
En cultura, el Filmets Badalona Film Festival arrenca divendres i ho fa amb la projecció de 235 curtmetratges.
I d'aquests, 218 competeixen a la secció oficial. A la programació, protagonistes de renom com Sergi López, José Sacristán, Aitana Sánchez de Gijón o Luis Tosar.
En esports, Alexia Putellas es converteix en la primera futbolista a guanyar dues pilotes d'or consecutives. Eduard Cabré.
La mulletana va rebre ahir a París el guardó que la designa com la millor futbolista del curs passat, en què va guanyar la Lliga, la Copa i la Supercopa amb el Barça. Putellas, actualment recuperant-se d'una important lesió al genoll, és la primera jugadora que repeteix aquesta distinció continental.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, encara mantenim alguns núvols a punts del litoral i també del prelitoral, més densos cap a les comarques de Girona, que fins i tot han deixat alguna gotellada, però en canvi l'ambient és força més agradable cap a l'interior, on sí que està dominant l'ambient assolellat i han d'arribar alguns núvols prims, això sí, sobretot durant la segona meitat del dia. També com a conseqüència d'aquest ambient assolellat i d'aquest ambient també més agradable, la temperatura ja comença a ser força alta, especialment cap a la Ribera d'Ebre, on ara mateix tenim aquests 26 graus, també 24 si ens anem a Mollerussa, o bé 20 graus a Tremp. A hores d'ara també cal destacar que en punts del litoral també mantenim temperatures suaus, per exemple aquests 25 graus a Barcelona i Tarragona, o bé en canvi cap a les comarques de Girona també com a conseqüència dels núvols la temperatura no és tan alta, tot i que també és força agradable amb aquests 22 graus a Girona. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i també coordinant la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, fa només uns minuts després de la reunió de l'executiu. Plaja nega, però, que hi hagi ingerències polítiques dins del cos i també descarta que la destitució tingui res a veure amb els canvis al govern després de la sortida de Junts. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El canvi al capdavant de la direcció de la policia només respon a discrepàncies i falta d'entesa entre l'home cessat, Josep Maria Estela, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Això és almenys el que ha estat repetint la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que ha negat ingerències polítiques dins el cos.
El que hi ha és un lideratge polític exercit pel conseller Elena des del Departament d'Interior. Hi ha un responsable polític que és qui lidera i qui marca estratègicament les polítiques de seguretat o el rumb del cos dels Mossos d'Esquadra i també de la resta de direccions generals del Departament d'Interior. Per tant, es considera des del govern que això ha de ser així i aquest responsable, en aquest cas el conseller Elena, ha de comptar amb persones que siguin de la seva màxima confiança.
L'AGE ha dit que el Departament d'Interior té un projecte propi, actual i de futur per als Mossos que passa per la modernització i la feminització i que és el que s'està fent. El conseller Elena compareixerà al Parlament, però no davant el ple, sinó davant la Comissió d'Interior per donar explicacions dels canvis, una cita encara sense data, però amb voluntat de fer-ho el més aviat possible, ha dit la portaveu. D'altra banda, el govern considera que els pressupostos fets per l'exconseller d'Economia Jaume Giró són bons i és optimista d'aprovar-los amb Junts, els Comuns i la CUP. Això sí, els presentarà a finals de novembre, més tard del que es preveia quan el govern encara era de coalició.
Doncs justament en clau de pressupostos, Junts per Catalunya torna a reclamar al president aragonès que presenti la seva proposta de comptes i li demana unitat de criteri a l'hora d'explicar amb quins suports comptarà per tirar-los endavant. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha passat avui pels micròfons de la xarxa. Elena Puigdueta.
Per deixar clar que els números de Giró no són els de Junts per Catalunya. Aquells comptes, ha dit, tenien la lògica d'un govern de coalició i en cap cas són els que hauria fet l'exconseller si el govern fos només de Junts. En aquest sentit, Josep Rius ha demanat als republicans que primer posin ordre a casa seva i que després presentin un projecte de pressupostos.
On s'han de posar una miqueta d'acord d'entrada és Esquerra Republicana, perquè aquí el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va vetar els socialistes, després va sortir el president aragonès i va dir que ell no vetava ningú. Ahir va sortir el conseller Nadal i va dir, escolta, els aprovarem amb qui sigui, no? Com un punt de, no sé, d'ansietat, fins i tot, si m'ho permet dir. Per tant, primer que arregli una miqueta aquest guirigall dintre d'Esquerra Republicana respecte amb qui compten per aprovar aquests pressupostos.
Josep Rius també s'ha referit a la crisi a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, lamentant que un cos amb tant de prestigi hagi de patir situacions de desgovern com aquesta.
No ens agrada és que hi hagin tants canvis en tan poc temps. Repeteixo que és un símptoma també d'aquesta inestabilitat, potser també d'aquest govern que té ara 33 diputats que li donen suport només directament i potser és el primer símptoma que es dona ja.
Rius també ha parlat de Xavier Trias com a possible candidat a les municipals de Barcelona. D'ell ha dit que, més enllà del partit, té l'aval d'una gran majoria de barcelonins que confien en ell per recuperar la Barcelona que brillava al món.
Notícies en xarxa.
Anem fins a la Moncloa perquè el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí el nou paquet d'ajudes que mobilitzarà 3.000 milions d'euros per rebaixar la factura energètica del 40% de les llars del país davant l'impacte de la crisi i la guerra a Ucraïna. Un pla anunciat pel president del govern, Pedro Sánchez, dijous passat al Congrés. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El nou paquet, el desè, que aprova l'executiu a poc més d'un any per rebaixar el preu de l'energia, reforça i incrementa els bons socials, elèctric i tèrmic, als quals es poden acollir les famílies vulnerables o nombroses, i crea una nova tarifa regulada perquè les llars amb caldera comunitària, prop de 2 milions, puguin beneficiar-se també d'un estalvi superior al 50%. A més, inclou nous descomptes del 40% a la factura elèctrica per a 1,5 milió de llars de treballadors amb baixos ingressos entre 16.000 i 28.000 euros en funció del nombre de persones que hi visquin. Teresa Rivera és la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica.
El conjunto de la población se está beneficiando de la reducción de la parte fija de nuestras facturas eléctricas, de la reducción de la fiscalidad y del mecanismo ibérico. Una reducción que calculamos en torno al 33% de lo que estaríamos pagando en ausencia de estas medidas. Pero esto no basta, es obvio que tenemos que aliviar el coste de la energía para todos los consumidores, pero debemos centrar nuestra atención en los más vulnerables.
Les noves mesures aprovades avui pel govern espanyol, entre les que destaca també l'obligació que les noves bombetes de l'enllumenat exterior consumeixin entre un 40 i un 70% menys que moltes de les actuals, i l'extensió fins als 1.000 metres, ara són 500, del radi al que es podrà facilitar els excedents de l'energia acumulada per autoconsum, s'uneixen a les que ja han anat adoptant des del juny del 2021, com ara la bateria de rebaixes d'impostos o l'anomenat mecanisme ibèric, i que segons les estimacions de l'executiu han permès estalviar 35.000 milions d'euros als consumidors en un any i mig.
Encara en relació a la vulnerabilitat de les famílies, atenció a aquesta crida. El Banc dels Aliments busca 18.000 voluntaris per al gran recapte, que es farà el 25 i 26 de novembre i que retorna a la recollida física de menjar, juntament amb les donacions monetàries. La fita és arribar a recaptar 5 milions d'euros, que l'entitat ja adverteix que no seran suficients per garantir la distribució d'aliments entre les famílies vulnerables a causa de l'alta demanda. Carina Bellvé, bon dia.
Bon dia. El Banc dels Aliments adverteix que la inflació desbocada ha fet reduir en un 12% la quantitat d'aliments distribuïts per persona i més en el darrer mig any, però en paral·lel hi ha 5.000 persones més que han demanat ajuda aquest any a l'entitat, que atén ja 240.000 persones. Per poder garantir la continuïtat de l'ajuda l'any vinent, l'entitat fa una crida a participar en el gran recapte d'aliments. Bosco Fons és el director del Banc dels Aliments de Barcelona.
Imagineu-vos no tenir certesa de si tindràs aliments per ocupar-te de la teva família la setmana que ve o el mes que ve. És aquesta l'alarma, no? Estem en una davallada d'entregues d'aliments, estem en un moment on la tendència és molt preocupant, l'alarma es concreta amb el drama de no saber si tu podràs tenir aliments o no en els propers dies o setmanes.
Amb el retorn a la recollida física calen 18.000 voluntaris per atendre els 1.800 punts de recollida que es preveu per aquesta edició. Lluny dels 7 milions d'euros recaptats el 2020, la fita és assolir ara els 5 milions d'euros i superar els 3 milions que es van recollir l'any passat.
El govern reclama a l'Estat el traspàs de les competències dels examinadors de trànsit davant la llista d'espera que s'acumula a Catalunya. Més de 65.000 persones estan pendents de poder examinar-se de les pràctiques.
A més, s'ha produït una centralització en les capitals de província, fet que provoca que alumnes de diferents comarques catalanes s'hagin de desplaçar per fer els exàmens teòrics i pràctics. Interior ofereix un acord de col·laboració amb la Generalitat per reforçar el nombre d'examinadors a Catalunya i per tornar a posar en funcionament els centres comarcals on es podien fer exàmens als alumnes. Ho ha detallat la portaveu, Patrícia Plaja.
Això hauria de permetre reduir l'actual llista d'espera per poder pujar examen a tots aquells futurs conductors que ho necessitin, a més de poder tornar a posar en funcionament tots els centres comarcals on no fa massa temps encara s'hi podien examinar els conductors en pràctiques.
Plaja ha denunciat que no s'ha complert el compromís d'incrementar els examinadors i per això s'ha decidit demanar el traspàs de competències.
I és que la llista d'espera per examinar-se del carnet de conduir no para de créixer. A Vilafranca del Penedès calen fins a 4 mesos per poder pujar examen i és només un dels molts exemples que trobem a Catalunya. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
Totes aquelles persones que vulguin treure's ara mateix el carnet de conduir no ho podran fer de forma immediata en cap lloc de Catalunya. El principal motiu d'aquests retards és la falta de personal a la Direcció General de Trànsit i el fet que el cost de vida a Catalunya sigui més elevat i faci que els funcionaris no vulguin venir a viure al territori, tal com apunta Jordi Mestre de l'Autoscola Magí.
La DGT, doncs, des de fa temps, té mancança d'examinadors. L'examinador de la DGT depèn del Ministeri de l'Interior i el dependre de Madrid, doncs, no és que Catalunya no vulguin vindre, però clar, el cost de vida d'un examinador aquí a la província de Barcelona, sobretot a Barcelona, que venen de Barcelona, per exemple, en un poble d'Extremadura, doncs no té punt de comparació.
Tot i que la pandèmia el que ha fet és agreujar la situació, perquè van estar molts mesos sense poder fer exàmens i amb molts professors de baixa per Covid-19, des de l'autoscola en Xaneta RAC, Sílvia Merchant considera que el que s'està fent és posar la pandèmia com a excusa per no solucionar un problema que és endèmic i que fa anys que dura i pel qual només té solucions la Direcció General de Trànsit.
En clau de salut, pas endavant per trobar una cura funcional del VIH. L'administració d'immunoterapia a l'inici del tractament antirretroviral facilita l'eliminació del virus de la sida a la sang i, per tant, millora la resposta immunitària per acabar amb les cèl·lules infectades. Es tracta d'un assaig clínic on ha participat l'Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, sona Susana Soldado Cáliz.
Fins ara, els estudis d'immunoteràpia amb anticossos s'havien fet sempre en persones que ja feia temps que rebien tractament antirretroviral. El nou estudi proposa una nova estratègia per controlar el virus sense necessitat de tractament. Consisteix en administrar un anticòs just a l'inici del tractament. Escoltem la investigadora d'Irsi Caixa, Mari Carmen Puertas, coautora de l'estudi.
A diferència d'estudis anteriors, en els que s'estudiava l'efecte de la immunoteràpia en persones que feia temps que rebien el tractament antirretroviral estàndard, ara hem demostrat que, si les persones que viuen amb el VIH inicien de manera simultània aquest tractament i la immunoteràpia, poden controlar millor el VIH. És a dir, eliminen el virus de forma més eficient, ja que es potencia la resposta immunitària per reduir el reservori viral i, per tant, aguanten més temps sense tractament.
L'assaig clínic s'ha fet en 55 persones que acabaven de ser diagnosticades amb VIH i, per tant, iniciaven en aquell moment el tractament antirretroviral. Per als investigadors d'Irsi Caixa, la troballa permet mostrar possibles vies per controlar el virus sense necessitat de tractament antirretroviral.
El sector de la construcció reclama a la Generalitat més inversió en obra pública. Fins i tot amb uns hipotètics pressupostos nous consideren que la partida destinada a habitatge públic és massa minsa. Ho han explicat en la roda de premsa del Construmat, el Saló Internacional de la Construcció, que se celebrarà del 23 al 25 de maig a la Fira de Barcelona. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. Amb la incògnita sobre si Junts aprovarà o no els mateixos pressupostos que ells van redactar quan eren el govern de Pere Aragonès, el president de Construmat, Xavier Vilajoana, ha opinat obertament dels comptes del govern. Ho ha fet així.
A nivell de pressupostos, jo crec que malauradament es prorroguin o s'aprovin els que hi ha sobre la taula, el nivell d'inversió en el nostre sector és extremadament baix respecte als nostres veïns europeus.
El Construmat torna l'any que ve després que l'última edició es cancel·lés per culpa de la pandèmia de la Covid-19 i ho farà amb la mirada posada en la sostenibilitat. Els seus impulsors, de fet, han assegurat que avui dia no té sentit enfocar la construcció sense tenir present la crisi climàtica. El saló, pensat per professionals i dirigit a professionals, disposarà de 6.000 metres quadrats d'expositors, 250 marques representades i esperen rebre 15.000 visitants. Durant la roda de premsa han explicat que els preus de matèries primeres, com la fusta, estan tornant a la normalitat després que durant el pitjor de la pandèmia es disparessin fins a nivells rècord per l'alta demanda i la competitivitat entre països per disposar de recursos per reflotar les economies mundials.
Encara en clau econòmica, les oportunitats que sorgeixen en època d'incertesa centraran la cinquena edició de la jornada Lleida Empresa, organitzada per la patronal PIMEC. La trobada de referència de la petita i mitjana empresa a les comarques de Lleida se celebrarà del 27 al 27 d'octubre. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La conferència principal de l'acte anirà a càrrec de Mònica Mendoza, experta en desenvolupament personal, motivació i vendes. Posteriorment hi haurà una taula redona amb empresaris lleidatans de diferents àmbits, tal com explica Laura Sánchez, vicepresidenta de PIMEC Lleida.
Joan Folguera, que és fundador i CEO d'Ingroup. D'Ingroup engloba diferents empreses tecnològiques. Està focalitzat en tema d'impressió 3D, realitat augmentada. Després tenim a la Sandra Sabater, una dona. Tant el Joan com la Sandra són molt, molt joves i això per nosaltres és un punt, no, a destacar. La Sandra Sabater és la CEO del grup Macau, els restaurants que segur gairebé tots coneixem aquí a Lleida. I després també contem amb Jordi Querol, que és el director general d'Unipreus Iguala.
L'acte també s'aprofitarà per fer l'entrega dels reconeixements als socis més antics de PIMEC Lleida i acabarà amb un sopar obert a tots els assistents.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. Dues turistes catalanes han mort en l'accident d'un globus aerostàtic a la Capadòcia, a Turquia. Es tracta de dues dones de 64 i 62 anys que formaven part d'un grup de turistes procedents de Lloret de Mar, a la Selva.
La ratxa de vent ha fet precipitar-se a terra el globus en què les víctimes feien una excursió turística. A bord hi viatjaven 28 turistes i dos tripulants. A causa de l'impacte, tres persones més, també catalanes, han resultat ferides. L'ambaixada espanyola a Turquia ja s'ha desplaçat a la zona per atendre les víctimes i la Generalitat també ha contactat amb exteriors per oferir tota l'ajuda.
Tornem a Catalunya. El Departament de Salut ha visitat avui Sant Sadurní d'Anoia per comprovar els problemes d'insalubritat que pateixen derivats de la vaga de recollida de residus porta a porta que avui entra en l'11è dia. La Mancomunitat Penedès Garraf denuncia que s'estan incomplint els serveis mínims als 5 municipis afectats. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La brossa continua acumulant-se a Sant Sadurní, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudevitlles i Olèrdola, que avui viuen l'11è dia de vaga en el servei de recollida de residus porta a porta per la vaga dels treballadors de Precero. El Departament de Salut de la Generalitat ha visitat avui Sant Sadurní per avaluar la situació i fer també un informe per reconèixer la situació d'insalubritat que es pot produir en alguns punts. Ho ha fet després que el consistori anunciés ahir que estudia mesures urgents davant l'incompliment reiterat dels serveis mínims que provoca un greu problema de salut pública i després també de l'expedient que ha obert la Mancomunitat. Jordi Bosch, vicepresident de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, explicava això aquest matí als micròfons de la xarxa.
Hi ha més incidències també doncs, per volum de ciutadans és Sant Sadurní, on bé, ja hi ha aquest problema d'insolidaritat en el qual ja també estem treballant amb el Departament de Salut.
A hores d'ara han transcendit poques novetats i sembla que els acords no acaben d'arribar.
Passem per Tarragona. La delegada del govern celebra la rapidesa amb què s'ha actuat en l'incendi de l'empresa Global Talc al polígon de Riuclar, a la capital tarragonina. Teresa Pallarès afirma que el protocol ha funcionat i que les sirenes no s'han hagut d'activar perquè no hi havia avís de confinament. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El foc es va declarar quan passaven 9 minuts de les 11 de la nit i va afectar palets amb sacs de clorur càlcic situats a l'exterior de la nau. Dos bombers van resultar ferits lleus, que van ser traslladats a l'Hospital Joan 23 amb picor als ulls, nas i gola. Van ser donats d'alta poques hores després. En un primer moment, Protecció Civil va recomanar a través de les xarxes que si algú tenia molèsties per les tasques d'extinció, tanqués portes i finestres. La delegada del govern, Teresa Pallarès, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protocol ha funcionat i aclareix que les sirenes no es van activar perquè no hi havia un avís de confinament generalitzat.
Però bueno, el protocol ha funcionat tal com el tenim previst, diguem-ne, no? Que ràpidament s'ha estat al lloc dels fets. Fins i tot Tarragona ha activat el seu propi pla municipal.
L'Ajuntament de Tarragona també va activar el seu pla d'actuació municipal amb prealerta. Quan faltaven pocs minuts per les 6 del matí, s'ha desactivat l'emergència.
Moment per la cultura. El Filmets Badalona Film Festival arrenca divendres amb la projecció de 235 curtmetratges, dels quals 218 competeixen a la secció oficial. I a la programació, protagonistes de renom, com Sergi López, José Sagristán, Aitana Sánchez-Gijón o Luis Tussà. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolás.
Entre les novetats de l'edició, l'organització ha incorporat entre les categories guanyadores el Premi Productor Emergent, un guardó que, juntament amb l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya, vol reconèixer el risc i la llibertat creativa de la figura dels productors. El director artístic del Festival Filmets, Agustí Argelic, ha destacat durant la presentació oficial de l'edició la gran quantitat de directors novells i la qualitat de les seves obres. L'escoltem.
El 35% de la programació són premiers, però també hi ha una altra dada que a vegades passava per alt, que són òperes primes. No? Hi ha aproximadament un 20% de curtmetratges que són la primera producció d'un autor o una autora novell. No? Això és important també. En el panorama de la programació veiem que hi ha, a part de grans noms consagrats del món, no només del curtmetratge, sinó del cinema en general, doncs també gent molt jove que té pel·lícules amb molta qualitat i que estan en competició oficial.
De les més de 4.000 pel·lícules rebudes, entre el 21 i el 30 d'octubre es projectaran un total de 235 curtmetratges.
I a Sabadell ja està tot a punt per la 18a edició del Festival Internacional d'Arts per la Primera Infància, El Petit. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Més de 100 professionals de més de 20 nacionalitats diferents oferiran 16 dies de programació ininterrompuda a través de 14 espectacles, 10 tallers i una vuitantena de funcions en 26 espais repartits pel territori. La seva directora, Eulàlia Rivera, ha explicat una de les novetats d'enguany.
Oferirem aquest any com a novetat també uns tallers per a famílies a diversos espais de la ciutat seu del festival, amb la voluntat d'anar més enllà amb l'objectiu de connectar art i família. Aquest any El Petit oferirà tallers artístics per embarassades, de la mà de l'Anna Rox Roxel, coreògrafa i ballarina especialitzada en la importància del moviment durant l'embràs. O sigui, una vegada més trobem l'art en un altre àmbit que com a festival no havíem tocat mai.
Pel festival desfilaran companyies com Engruna Teatre, Ponte en Pie, Galiot Teatre d'àmbit nacional o les internacionals Aven Dance, Lagunert o Titri.
I arriben els esports. De la mà del nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol. I és que la futbolista del Barça, Alexia Putellas, s'ha convertit en la primera jugadora en guanyar dues pilotes d'or consecutives. Marxem a Mollet. Des de Ràdio Mollet informa Joel Gascón.
La molletana Alexia Putellas s'ha tornat a coronar com a millor jugadora del món després de guanyar per segon any la pilota d'or. A Putellas se li reconeix la temporada que ha fet aquest any 2022, aconseguint guanyar la Lliga, Copa de la Reina, Supercopa Espanyola, però sobretot dur el Barça a la final de la seva tercera final de Champions, on Alexia Putellas va ser escollida millor jugadora de la competició i va ser la màxima golejadora amb 11 gols. En el seu discurs, Putellas s'ha mostrat molt feliç.
Muy contenta. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece.
La mulletana Alexia Putellas es converteix en la primera dona en guanyar dues pilotes d'or consecutives i és la vuitena futbolista que ho aconsegueix tenint en compte els dos gèneres. Per les xarxes socials, entitats mulletanes demanen que d'una vegada per totes Alexia Putellas sigui pregonera a la festa major d'estiu.
També en futbol el Levante Les Planes, equip revelació en la seva estrena a primera divisió femenina, rep avui el Granada en partit de Copa del Rei, un equip d'una categoria menys, que és la segona ronda d'aquesta competició, un partit que començarà a 4:45 de la tarda. A l'enjoc de la xarxa hem parlat amb la jugadora del Levante Les Planes, Laia Parera.
Volem passar la fase i la veritat que sabem que és un rival difícil, ve amb també molt bona dinàmica, malgrat que sigui d'una categoria més baixa, sabem que ens posarà les coses difícils i que anirem per totes. No, a veure, està clar que el que volem és arribar el més lluny possible i competir, no? Que volem guanyar.
I en bàsquet, el Barça visita la pista del Bayern de Múnich en la tercera jornada de l'Eurolliga masculina. El duel a Alemanya començarà a 9:15 del vespre. Serà la primera de les dues parades europees fora de casa d'aquesta setmana pels blaugranes, que jugaran també dijous a Kaunas. La penya, de fet, ha viatjat avui a Turquia, on demà s'enfrontarà al Bursaspor en la segona jornada de l'Eurocup, després de començar amb una clara victòria en aquesta lligueta davant del Brescia en l'inici del seu curs europeu. Serà un partit, el de demà, de màxima dificultat pel Joventut de Badalona, i és que els turcs són els actuals subcampions d'aquesta competició. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de 2:45. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Un equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert més d'un centenar d'estatuetes funeràries del sumo sacerdot egipci Imèfor a la necròpolis de Kom el Kamazin, al Saqqara, a la vora del Caire. Aquesta setmana, a El Pou, volem parlar d'aquest descobriment i ho fem amb l'arqueòleg i egiptòleg Marc Orriols, que forma part d'aquest equip de recerca de la UAB. Marc, benvingut i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Doncs d'entrada et volia preguntar com són aquestes estatuetes funeràries i quines característiques tenen.
Bé, són estatuetes molt petitetes, deuen fer uns 30 centímetres, són de diferents tamanys. Són normalment fetes de pedra calcària, i de pedres calcàries tenim dos tipus. Una que és del voltant del propi jaciment, que és de molt mala qualitat, a la mateixa cara, i després tenim una calcària de molta més qualitat. Llavors, que l'estat de conservació de les estatuetes doncs, es nota molt, perquè realment la pedra autòctona del jaciment és molt dolenta. Però bueno, tenim algunes en molt bon estat de conservació i simplement el que es representa són, com deia, unes petites estatuetes entre 25-30 centímetres i surt a la representació del difunt amb el costat dels braços dret i al costat dels braços apareix amb jeroglífics el seu nom o els seus noms, perquè en té diversos, i de tant en tant apareixen alguns dels seus títols.
Uh-huh. I se n'havien trobat abans per aquesta mateixa zona o a prop?
Sí, de fet això ve de lluny, perquè de fet aquestes estatuetes les vam començar a trobar en el mercat negre ja fa uns 5-10 anys. Nosaltres encara no havíem començat a excavar el jaciment, però sabíem que podia estar aquest senyor en aquesta zona. I aquesta és la segona campanya que hem fet, i l'any passat ja vam trobar 3. De fet, ja ens corroborava que les estàtues del Mercat Negre pertanyien a aquesta necròpolis, i aquest any ha sigut ja el bombó, no?, que ens han aparegut, doncs, com deies, un centenar d'aquestes petites estatuetes. Altres difunts tenen estatuetes semblants, però aquestes tenen característiques que no es repeteixen. És un tema que ho estem estudiant també, evidentment, estem mirant a veure si hi ha algun paral·lel, però són bastant úniques aquestes estatuetes.
Continguts en xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que també ha negat ingerències polítiques i ha admès, però, que la situació actual que es viu als Mossos no és la desitjable.
És obvi que l'actual situació que viu el cos de Mossos d'Esquadra no és la desitjable, òbviament, i segur que hi ha marge de millora, com ha reconegut avui el propi director de la policia. Per tant, l'autocrítica sempre és bona.
La portaveu també ha descartat que la destitució tingui res a veure amb els canvis al govern després de la sortida de Junts. És dimarts, 18 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova el nou paquet d'ajudes de 3.000 milions d'euros per rebaixar la factura energètica. Sònia Kerr.
I que vol arribar al 40% de les llars del país davant de l'impacte de la crisi per la guerra a Ucraïna. Un pla anunciat pel president del govern, Pedro Sánchez, dijous passat.
El Banc dels Aliments busca 18.000 voluntaris per al gran recapte, que es farà el 25 i 26 de novembre.
I que retornarà la recollida física de menjar juntament amb les donacions monetàries. La fita és arribar a recaptar 5 milions d'euros que l'entitat ja adverteix que no seran suficients per cobrir la demanda actual. El seu director, Fosco Bons, descriu la situació.
És aquesta l'alarma, no? Estem en una davallada d'entregues d'aliments, estem en un moment on la tendència és molt preocupant, l'alarma es concreta amb el drama de no saber si tu podràs tenir aliments o no en els propers dies o setmanes.
Moren dues turistes catalanes en l'accident d'un globus aerostàtic a la Capadòcia, a Turquia.
Es tracta de dues dones de 64 i 62 anys que formaven part d'un grup de turistes procedents de Lloret de Mar, a la Selva. Una forta ratxa de vent ha fet precipitar-se a terra el globus i ha causat ferides a tres persones més, també catalanes.
En cultura, el Filmets Badalona Film Festival arrenca divendres amb la projecció de 235 curtmetratges.
I d'aquests, 218 competeixen a la secció oficial. A la programació, protagonistes de renom com Sergi López, José Sacristán, Aitana Sánchez Gijón o Luis Tosar.
En esports, Alexia Putellas es converteix en la primera futbolista a guanyar dues pilotes d'or consecutives, Eduard Cabré.
La mullata anava a rebre ahir a París el guardó, que la designa com la millor futbolista del curs passat, en què va guanyar la Lliga, la Copa i la Supercopa amb el Barça. Putellas, actualment recuperant-se d'una lesió al genoll, és la primera jugadora que repeteix aquesta distinció continental.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, encara mantenim alguns núvols a punts del litoral i també del prelitoral, més densos cap a les comarques de Girona, que fins i tot han deixat alguna gotellada, però en canvi l'ambient és força més agradable cap a l'interior, on sí que està dominant l'ambient assolellat i han d'arribar alguns núvols prims, això sí, sobretot durant la segona meitat del dia. També com a conseqüència d'aquest ambient assolellat i d'aquest ambient també més agradable, la temperatura ja comença a ser força alta, especialment cap a la Ribera d'Ebre, on ara mateix tenim aquests 26 graus, també 24 si ens anem a Mollerussa, o bé 20 graus a Tremp. A hores d'ara també cal destacar que en punts del litoral també mantenim temperatures suaus, per exemple aquests 25 graus a Barcelona i Tarragona, o bé en canvi cap a les comarques de Girona també com a conseqüència dels núvols la temperatura no és tan alta, tot i que també és força agradable amb aquests 22 graus a Girona. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. El control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió de l'executiu. Plaja nega, però, que hi hagi ingerències polítiques dins del cos i també descarta que la destitució tingui res a veure amb els canvis al govern després de la sortida de Junts. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El canvi al capdavant de la direcció de la policia només respon a discrepàncies i falta d'entesa entre l'home cessat, Josep Maria Estela, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Així, almenys, ho ha estat repetint la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que ha negat també ingerències polítiques dins el cos.
El que hi ha és un lideratge polític exercit pel conseller Elena des del Departament d'Interior
hi ha un responsable polític que és qui lidera i qui marca estratègicament les polítiques de seguretat o el rumb del cos de Mossos d'Esquadra i també de la resta de direccions generals del Departament d'Interior. Per tant, es considera des del govern que això ha de ser així i aquest responsable, en aquest cas el conseller Elena, ha de comptar amb persones que siguin de la seva màxima confiança.
Pla ja ha dit que el Departament d'Interior té un projecte propi, actual i de futur per als Mossos, que passa per la modernització i la feminització, i que és el que s'està fent. El conseller Elena compareixerà al Parlament, però no davant el ple, sinó davant la Comissió d'Interior per donar explicacions dels canvis, una cita encara sense data. D'altra banda, el govern considera que els pressupostos fets per l'exconseller d'Economia Jaume Giró són bons i s'ha mostrat optimista d'aprovar-los amb Junts, els Comuns i la CUP. Això sí, els presentarà a finals de novembre, més tard del que era previst.
Doncs justament Junts per Catalunya ha reclamat aquest matí al president Aragonès que presenti ja la seva proposta de pressupostos i li demana unitat de criteri a l'hora d'explicar amb quins suports comptarà per tirar-los endavant. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha passat avui pels micròfons de la xarxa. Elena Puigdueta.
Per deixar clar que els números de Giró no són els de Junts per Catalunya. Aquells comptes, ha dit, tenien la lògica d'un govern de coalició i en cap cas són els que hauria fet l'exconseller si el govern fos només de Junts. En aquest sentit, Josep Rius ha demanat als republicans que primer posin ordre a casa seva i que després presentin un projecte de pressupostos.
On s'han de posar una miqueta d'acord d'entrada és Esquerra Republicana, perquè aquí el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va vetar els socialistes, després va sortir el president Aragonès i va dir que ell no vetava ningú. Ahir va sortir el conseller Nadal i va dir, escolta, els aprovarem amb qui sigui, no? Com un punt de, no sé, d'ansietat, fins i tot, si m'ho permet dir. Per tant, primer que arregli una miqueta aquest guirigall dintre d'Esquerra Republicana respecte amb qui compten per aprovar aquests pressupostos.
Josep Rius també s'ha referit a la crisi a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, lamentant que un cos amb tant de prestigi hagi de patir situacions de desgovern com aquesta.
No ens agrada és que hi hagin tants canvis en tan poc temps. Repeteixo que és un símptoma també d'aquesta inestabilitat, potser també d'aquest govern que té ara 33 diputats que li donen suport només directament i potser és el primer símptoma que es dona ja.
Rius també ha parlat de Xavier Trias com a possible candidat a les municipals de Barcelona. D'ell ha dit que, més enllà del partit, té l'aval d'una gran majoria de barcelonins que confien en ell per recuperar la Barcelona que brillava al món.
Notícies en xarxa.
Passem per la Moncloa, ja que el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí el nou paquet d'ajudes que mobilitzarà 3.000 milions d'euros amb l'objectiu de rebaixar la factura energètica del 40% de les llars del país, tot plegat davant l'impacte de la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. Un pla anunciat pel president del govern, Pedro Sánchez, dijous passat al Congrés. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. El nou paquet, el desè, que aprova l'executiu en poc més d'un any per rebaixar el preu de l'energia, reforça i incrementa els bons socials, l'elèctric i el tèrmic, als quals es poden acollir les famílies vulnerables o nombroses, i crea una nova tarifa regulada perquè les llars amb caldera comunitària puguin beneficiar-se d'un estalvi superior al 50%. A més, inclou nous descomptes del 40% a la factura elèctrica per a llars de treballadors amb baixos ingressos entre 16 i 28.000 euros. Teresa Rivera és la ministra per a la transició ecològica.
Fundamentalmente creamos una nueva tarifa de la que se podrán beneficiar los vecinos, los propietarios que tengan un sistema de calefacción sobre la base de una caldera propiedad de la comunidad de propietarios. Prorrogamos las ventajas de las tarifas de último recurso de gas para los pequeños consumidores, ya sean pymes o familias. Ampliamos el bono social térmico, reforzamos el bono social eléctrico, damos flexibilidad a los contratos industriales y resolvemos, fortificamos la transparencia de nuestras facturas.
Entre les noves mesures també aprovades avui pel govern espanyol destaca l'obligació que les noves bombetes de l'enllumenat exterior consumeixin entre un 40 i un 70% menys que moltes de les actuals i l'extensió fins als 1.000 metres, ara en són 500, del radi al que es podran facilitar els excedents de l'energia acumulada per l'autoconsum. Consell de Ministres que també ha aprovat un nou conveni que permetrà dedicar 1.100 milions d'euros en ajudes a la rehabilitació d'edificis amb el finançament de fins a la meitat de les obres.
Gràcies, Jordi. No deixem de parlar de vulnerabilitat, ja que hem de fer atenció a la crida que ens arriba avui per part del Banc dels Aliments. Busquen 18.000 voluntaris per al gran recapte d'enguany, que es farà el 25 i 26 de novembre i que retorna a la recollida física de menjar, juntament amb les donacions monetàries. La fita és arribar a recaptar 5 milions d'euros, que l'entitat ja adverteix que no seran suficients per garantir la distribució d'aliments entre les famílies vulnerables. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El Banc dels Aliments adverteix que la inflació desbocada ha fet reduir en un 12% la quantitat d'aliments distribuïts per persona i més en el darrer mig any, però en paral·lel hi ha 5.000 persones més que han demanat ajuda aquest any a l'entitat, que atén ja 240.000 persones. Per poder garantir la continuïtat de l'ajuda l'any vinent, l'entitat fa una crida a participar en el gran recapte d'aliments. Bosco Fons és el director del Banc dels Aliments de Barcelona.
Imagineu-vos no tenir certesa de si tindràs aliments per ocupar-te de la teva família la setmana que ve o el mes que ve. És aquesta l'alarma, no? Estem en una davallada d'entregues d'aliments, estem en un moment on la tendència és molt preocupant. L'alarma es concreta amb el drama de no saber si tu podràs tenir aliments o no en els propers dies o setmanes.
Amb el retorn a la recollida física, calen 18.000 voluntaris per atendre els 1.800 punts de recollida que es preveu per aquesta edició. Lluny dels 7 milions d'euros recaptats al 2020, la fita és assolir ara els 5 milions d'euros i superar els 3 milions que es van recollir l'any passat.
Seguim amb més qüestions de la jornada. El govern reclama a l'Estat el traspàs de les competències dels examinadors de trànsit davant la llista d'espera que s'acumula a Catalunya. I és que més de 65.000 persones estan pendents de poder examinar-se de les pràctiques.
A més, s'ha produït una centralització en les capitals de província, fet que provoca que alumnes de diferents comarques catalanes s'hagin de desplaçar per fer els exàmens teòrics i pràctics. Interior ofereix un acord de col·laboració amb la Generalitat per reforçar el nombre d'examinadors a Catalunya i per tornar a posar en funcionament els centres comarcals on es podien examinar els alumnes. Ho ha detallat la portaveu Patrícia Plaja.
Això hauria de permetre reduir l'actual llista d'espera per poder pujar examen a tots aquells futurs conductors que ho necessitin, a més de poder tornar a posar en funcionament tots els centres comarcals on no fa massa temps encara s'hi podien examinar els conductors en pràctiques.
Plaja ha denunciat que no s'ha complert el compromís d'incrementar els examinadors i per això s'ha decidit demanar el traspàs de competències.
Notícies en xarxa.
El sector de la construcció reclama a la Generalitat més inversió en obra pública. Fins i tot amb uns hipotètics pressupostos nous consideren que la partida destinada a habitatge públic és massa minsa. Ho han explicat quan falten només 6 mesos per al Construmat, el Saló Internacional de la Construcció, que se celebrarà del 23 al 25 de maig de l'any que ve a la Fira de Barcelona. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Amb la incògnita sobre si Junts aprovarà o no els mateixos pressupostos que ells van redactar quan eren el govern de Pere Aragonès, el president de Construmat, Xavier Vilajoana, ha opinat obertament dels comptes del govern. Ho ha fet així.
A nivell de pressupostos, jo crec que malauradament es prorroguin o s'aprovin els que hi ha sobre la taula, el nivell d'inversió en el nostre sector és extremadament baix respecte als nostres veïns europeus.
El Construmat torna l'any que ve després que l'última edició es cancel·lés per culpa de la pandèmia de la Covid-19 i ho farà amb la mirada posada en la sostenibilitat. Els seus impulsors, de fet, han assegurat que avui dia no té sentit enfocar la construcció sense tenir present la crisi climàtica. El Saló, pensat per professionals i dirigit a professionals, disposarà de 6.000 metres quadrats d'expositors, 250 marques representades i esperen rebre 15.000 visitants. Durant la roda de premsa han explicat que els preus de matèries primeres, com la fusta, estan tornant a la normalitat, després que durant el pitjor de la pandèmia es disparessin fins a nivell rècord per l'alta demanda i la competitivitat entre països per disposar de recursos per reflotar les economies mundials.
Ens fixem ara en el sector educatiu. La majoria dels joves graduats en psicologia treballen en altres feines diferents al seu camp, segons una enquesta sobre l'ocupabilitat d'aquest grau universitari. Comunicació, educació social o serveis d'atenció al client són els jaciments de feina on s'ubiquen els psicòlegs que no troben feina en la seva especialitat. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Tot i això, es tracta d'uns estudis amb molta popularitat i molt demandats pels estudiants. Segons les dades obtingudes per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'ACU Catalunya, les dades de preinscripció pel curs acadèmic 21-22 a les universitats públiques catalanes indiquen que les places demandades de psicologia com a primera opció al juny representaven el 217% del nombre total de les places ofertades. Aquesta gran demanda no respon al nivell d'oferta laboral i els graduats s'han de buscar la vida a altres feines. Josep Lluís Mateus és el responsable de l'enquesta.
Són normalment altres professionals de l'ensenyament o altres especialistes en ciències socials, com ara responsables de comunicació, fins i tot hem trobat educadors socials i treballadors de servei d'informació al client. Després d'aquest àmbit, sí que veiem que els àmbits més populars són el clínic i el social.
La retribució dels graduats i graduades en psicologia és 500 euros més baixa que la mitjana catalana.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Dues turistes catalanes han mort en l'accident d'un globus aerostàtic a la Capadòcia, a Turquia. Es tracta de dues dones de 64 i 62 anys que formaven part d'un grup de turistes procedents de Lloret de Mar, a la Selva.
Una forta ratxa de vent ha fet precipitar-se a terra el globus en què les víctimes feien una excursió turística. A bord hi viatjaven 28 turistes i dos tripulants. A causa de l'impacte, tres persones més, també catalanes, han resultat ferides. L'ambaixada espanyola a Turquia ja s'ha desplaçat a la zona per atendre les víctimes i la Generalitat també ha contactat amb exterior per oferir tota l'ajuda.
Tornem a Catalunya, en concret al Segrià, on s'ha instal·lat un sistema antiboira que ha de permetre millorar la visibilitat en 6 quilòmetres de l'AP2, en concret entre Castelldans i les Borges Blanques. L'actuació té un import de 6 milions d'euros. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El Ministeri de Transports ha iniciat aquesta setmana la instal·lació dels dispositius, que estaran situats entre els punts quilomètrics 154 i 660 dins els termes municipals de Castelldans, Juneda i les Borges Blanques. Aquests preveuen la col·locació de fins a 7 visibilímetres, uns aparells que mesuren la visibilitat disponible i permeten determinar la velocitat adequada de circulació segons les condicions existents. També es col·locaran senyals de velocitat variable cada 500 metres, que es modificaran en funció de la informació que proporcionin els visibilímetres, i en el decurs de les obres també s'instal·laran 4 panells de missatge canviant, 2 per calçada, que informaran als usuaris de la proximitat d'un tram amb possibles condicions de pas restringit o velocitat reduïda, la instal·lació de 17 càmeres de televisió que permetran tenir informació de tot el tram de 6 quilòmetres de l'autopista i analitzar en cada moment l'evolució dels bancs de boira. El subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, ha explicat durant una visita als treballs que l'actuació servirà per millorar les condicions de la conducció en un tram de pia que durant l'hivern registra episodis reiterats de boira espessa.
El Departament de Salut ha visitat avui Sant Sadurní d'Anoia i ho ha fet per comprovar els problemes d'insalubritat que pateixen derivats de la vegada recollida de residus porta a porta, que avui entra en l'11è dia. La Mancomunitat Penedès Garraf denuncia que s'estan incomplint els serveis mínims als 5 municipis afectats. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La brossa continua acumulant-se a Sant Sadurní, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudevitlles i Olèrdola, que avui viuen l'11è dia de vaga en el servei de recollida de residus porta a porta per la vaga dels treballadors de Precero. El Departament de Salut de la Generalitat ha visitat avui Sant Sadurní per avaluar la situació i fer també un informe per reconèixer la situació d'insalubritat que es pot produir en alguns punts. Ho ha fet després que el consistori anunciés ahir que estudia mesures urgents davant l'incompliment reiterat dels serveis mínims que provoca un greu problema de salut pública i després també de l'expedient que ha obert la Mancomunitat. Jordi Bosch, vicepresident de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, explicava això aquest matí als micròfons de la xarxa.
Hi ha més incidències també doncs, per volum de ciutadans, és Sant Sadurní, on bé, hi ha aquest problema d'insalubritat, en el qual ja també estem treballant amb el Departament de Salut.
A hores d'ara han transcendit poques novetats i sembla que els acords no acaben d'arribar.
I passem també per Amposta, al Montsià, que invertirà 900.000 euros en la recuperació de les cases de la zona de l'antic castell de la ciutat. L'objectiu és instal·lar-hi diferents serveis turístics i de restauració per tal d'impulsar l'arribada de visitants a la ciutat. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta traurà a concurs la redacció arquitectònica de la remodelació i recuperació de les cases situades al recinte del castell d'Amposta, a la zona de l'antic molí de Cercós, un edifici que és un bé cultural d'interès local en uns terrenys de bé d'interès nacional d'uns 700 metres quadrats. Allí se vol ubicar l'oficina de turisme, també un centre d'atenció als cicloturistes, ja que passarà per allí una via verda i també un possible restaurant. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ho explicava.
Dels 9 milions d'euros dels fons Next Generation, que és turístics, un centre de serveis turístics que, d'alguna manera, aglutinica tot allò que volem ficar en valor.
El projecte es realitzarà a través dels fons Next Generation amb un pressupost inicial de 900.000 euros per a la fase inicial i podria estar finalitzada aquesta obra al setembre del 2024.
És moment per la cultura. El Filmets Badalona Film Festival arrenca divendres amb la projecció de 235 curtmetratges. D'aquests, 218 competeixen a la secció oficial que recupera la total presencialitat en les tres seus del festival, a Badalona, Barcelona i Molins de Rei. I a la programació, protagonistes de renom, com Sergi López, José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón o Luis Tosar. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolás.
Entre les novetats de l'edició, l'organització ha incorporat entre les categories guanyadores el Premi Productor Emergent, un guardó que, juntament amb l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya, vol reconèixer el risc i la llibertat creativa de la figura dels productors. El director artístic del Festival Filmets, Agustí Argelic, ha destacat durant la presentació oficial de l'edició la gran quantitat de directors novells i la qualitat de les seves obres. L'escoltem.
El 35% de la programació són premiers, però també hi ha una altra dada que a vegades passava per alt, que són òperes primes, no? Hi ha aproximadament un 20% de curtmetratges que són la primera producció d'un autor o una autora novell, no? Això és important també en el panorama de la programació. Veiem que hi ha, a part de grans noms consagrats del món, no només del curtmetratge, sinó del cinema en general, doncs també gent molt jove que té pel·lícules amb molta qualitat i que estan en competició oficial.
De les més de 4.000 pel·lícules rebudes, entre el 21 i el 30 d'octubre es projectaran un total de 235 curtmetratges.
I Tarragona tornarà a acollir el cicle de tardor literària, el programa Bé Carregat, de més de 30 activitats que busquen donar suport a la preservació del patrimoni i també la creació literària. Ràdio Ciutat de Tarragona, Júlia Camprubí, 10.
La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Soler, assegura que l'activitat literària a Tarragona no para de créixer i es mostra agraïda amb el suport que han donat les 40 entitats de la ciutat.
Aquesta és una programació viva. L'activitat literària a Tarragona no para de créixer i va ampliant dia a dia la tardor gràcies a l'esforç i a l'estima de totes les entitats, organismes i empreses que treballen en aquest sector.
Entre les activitats més destacades i coincidint amb la presentació del seu 87è llibre Blau Marí, hi trobem la ruta literària Olga Xirinacs, que tindrà lloc el 5 de novembre a les 12 del migdia al vestíbul del Teatre Tarragona, i la segona jornada Montserrat Abelló el 17 de novembre. Cal recordar que tots els actes són gratuïts i d'entrada lliure i que les funcions teatrals es regeixen pels preus i sistemes de reserva o compra que té establerts cada teatre.
I és moment per als esports. Que ens arriben de la mà del nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol, i és que Alexia Putellas s'ha convertit en la primera futbolista en guanyar dues pilotes d'or consecutives. La mollatana va rebre ahir a París el guardó que la designa com la millor futbolista del curs passat, després de guanyar Lliga, Copa i Supercopa amb el Barça. Putellas actualment s'està recuperant d'una lesió al genoll i és la primera jugadora que repeteix aquesta distinció continental. Des de Ràdio Mollet informa Joel Gascón.
La mollatana Alexia Putellas s'ha tornat a coronar com a millor jugadora del món després de guanyar per segon any la pilota d'or. A Putellas se li reconeix la temporada que ha fet aquest any 2022, aconseguint guanyar la Lliga, Copa de la Reina, Supercopa Espanyola, però sobretot dur el Barça a la final de la seva tercera final de Champions, on Alexia Putellas va ser escollida millor jugadora de la competició i va ser la màxima golejadora amb 11 gols. En el seu discurs, Putellas s'ha mostrat molt feliç.
Muy contenta. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece.
La mollatana Alexia Putellas es converteix en la primera dona en guanyar dues pilotes d'or consecutives i és la vuitena futbolista que ho aconsegueix tenint en compte els dos gèneres. Per les xarxes socials, entitats mollatanes demanen que d'una vegada per totes Alexia Putellas sigui pregonera a la festa major d'estiu.
I el també blaugrana Gavi va ser guardonat amb el Premi Copa al millor futbolista jove. I la pilota d'or masculina va ser pel davanter del Real Madrid, Karim Benzema, a més del nou davanter del Barça, Robert Lewandowski, que va rebre ahir el premi al millor golejador del curs passat. També en futbol, el Levante Les Planes, equip revelació en la seva estrena aquest curs a la màxima categoria del futbol estatal femení, rep avui el Granada d'una categoria menys en un partit de la segona ronda de la Copa de la Reina. L'eliminatòria és a partit únic. El duel es jugarà a Sant Joan d'Espí a 4:45 de la tarda. Laia Parera és jugadora de l'equip del Baix Llobregat en declaracions en l'enjoc de la xarxa.
Volem passar la fase i la veritat que sabem que és un rival difícil, ve amb també molt bona dinàmica, malgrat que sigui d'una categoria més baixa, sabem que ens posarà les coses difícils i que anirem per totes. No, a veure, està clar que el que volem és arribar el més lluny possible i competir, no? Que volem guanyar.
I en bàsquet, el Barça visita avui la pista del Bayern de Múnich en la tercera jornada de l'Eurolliga. El duel a jugar a Alemanya començarà a 8:45 del vespre i serà el primer de les dues parades europees a domicili d'aquesta setmana pels blaugranes, que també jugaran dijous a Kaunas. Saruna Chasikevicius és l'entrenador del Barça.
Creo que hemos tenido muy buena semana pasada y pues esta semana se presenta muy difícil para nosotros, ¿no? Dos partidos de Euroliga fuera, Tenerife en casa, empezando por Bayern. El equipo juega con el mismo entrenador, mayoría de jugadores son los mismos y bueno, ahí siempre es difícil, son muy ordenados, son muy físicos y siempre sabe a lo que está jugando. Porque en 48 horas te espera otro, pero bueno, siempre pensando en primero.
I en futbol sala, el Barça, que és líder en solitari de primera divisió, rep el Valdepeñas, que és el segon classificat, en un partit avançat de la sisena jornada i començarà el partit a 8:45 del vespre. I també en futbol sala, avui, tres equips catalans entren en competició a la Copa del Rei. El Salou rebrà el Peñíscola a 8:45 del vespre, mentre que el futsal Mataró jugarà de local contra el Sala 5 Martorell. Cito Rivera és l'entrenador del Mataró.
Contra un vell conegut nostre, el futbol sala Martorell, el que l'any passat vam guanyar en les dues ocasions. Ells van pujar, nosaltres no, per desgràcia no vam poder, i ara, bueno, no deixa de ser un derbi català. Per tant, màxima motivació.
I en motor, el pilot de Matadepera, Nil Solans, un dels grans reclams del Rally RAC Catalunya, que es disputarà des de dijous a la Costa Daurada, ha hagut de renunciar a la prova per un accident que va patir ahir dilluns mentre s'estava preparant per participar en aquest rally. I un darrer apunt, sense el porter Emil Nielsen, que pateix una artritis traumàtica al dit gros del peu, que es va produir amb la selecció de Dinamarca, el Barça comença avui la Superglob d'handbol, l'únic títol que la temporada passada se'ls va resistir. A partir de les 3 de la tarda, els catalans jugaran davant el Club Ministros Mexicà. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Més pel que vindrà que pel que ha de ser. Veig que no tinc res clar del cert. Que el cel obert és fosc i dic més del que sé. Que el cel obert és fosc. Ja generaré més amor amb la tremolor del terra. Sento que estic viva, sento que el meu cos batega. I em sobra neguit, necessito més paraules per escriure't aquest crit que projecta sin fil amunt. Sacsejar-te el cos i fer fora les pors. Veure'ls com marxa trauma amb el món. Guspires de foc i onades de calor. Mira't a la cara i que sigui oceà. Camí correcte, sempre amb les mans en blanc, sempre amb les mans obertes, tens les cames rapades de tan jardí blanc, com et diria que t'estimo quan genero més amor amb la tremolor del terra, sento que estic viva, sento que el meu cos batega i em sobra neguit, necessito més paraules per descriure't aquest crit que puja i que s'enfila amunt, sacsejar-te el cos i fer fora les pors, veure'ls com marxa trauna amb el món. Mira't a la cara i que sigui oceà.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà al Parlament per la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos, una compareixença que encara no té data. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió de l'executiu. Plaja nega, però, que hi hagi ingerències polítiques dins dels Mossos i també descarta que la destitució tingui res a veure amb els canvis amb el govern després de la sortida de Junts. El canvi al capdavant de la direcció de la policia, doncs, respon només a discrepàncies polítiques i falta d'entesa entre l'home cessat, Josep Maria Estela, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Així ho ha repetit la portaveu del govern en reiterades ocasions, Patrícia Plaja.
El que hi ha és un lideratge polític exercit pel conseller Elena des del Departament d'Interior, que és qui lidera i qui marca estratègicament les polítiques de seguretat o el rumb del cos dels Mossos d'Esquadra. Tant es considera des del govern que això ha de ser així i aquest responsable, en aquest cas, el conseller Elena.